La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que, tot i que el pebre vermell ve d'Amèrica, el xoriço no era abans de color vermell? I és que a l'antiga Grècia i Roma ja existien els embotits i en surten mencions a diverses obres literàries, per exemple, a una comèdia d'Aristòfanes o el protagonista surt amb un pot ple de xoriços. No apareix el xoriço tal com el coneixem ara de color vermell fins al segle XVI, data en què s'incorpora aquest pebre vermell. Hi ha una anècdota sobre el rei Carles IV. Es veu que ell, estant de cacera, es va trobar un pebre vermell, un pebró vermell, i aquest li va oferir aquest xoriço típic de la zona que duia a les alforges. El monarca li va agradar tant que el va nomenar proveïdor oficial de la Casa Reial. I es creu que aquest fet va ser el que va quedar plasmat en un tapís anomenat El Choricero José Rico de Candelario. Sou d'aquests que us agrada els xoriços? Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i obrim la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci.
Una fonda que hi ha bon menjar, bona història, bona gent i, sobretot, molta pagesia. Començarem avui per saber a veure quina és la melmelada preferida d'un home clàssic, l'Albert Galzeran. Després anirem a veure què ens explica l'Ernesto de Mayo de les tècniques culinàries i seguirem, com no, amb la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. I el reportatge, avui hem anat a veure un home tranquil, un cuiner que estima els vegetals, en Xavier Pellicer. I acabarem fent un bon cafè amb la Nabila. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
Doncs ja toca la sintonia de la melmelada prefe dels catalans. I avui tenim un home molt clàssic.
Amb sí, senyor.
Què tal, senyor clàssic?
Molt bé, senyor Noguer.
Sí? Què anem, Galzeran? Anem bé o no?
Anem bé, anem molt bé, anem sí? fent, sí.
Què fas tu aquest estiu? On te'l pas passant? Perquè avui vens a la ràdio, no sé què hi feies, de fet, avui aquí, però...
Una part de l'estiu el passaré a la ràdio i l'altra, doncs, movem-me amunt i avall. El que puguem fer, no?, una mica. Afortunadament sí. Ja podem tornar als festivals d'estiu, estem molt il·lusionats perquè podrem tornar a Peralada, per exemple, i això també és una bona excusa per poder anar a visitar restaurants, que ja saps que tinc certa devoció per aquesta matèria.
A veure si algun dia d'aquests que estàs per allà prop de casa, vens i...
Saps que jo vaig molt sovint per la Garrotxa i alguna cosa hem de fer per allà.
Doncs escolta'm, a veure, ja.
A veure.
Jo ja sé que tu ets més de salat que de dolç,
sí.
Però quan hi poses el dolç, quina és la teva melmelada que et fa veure les estrelles?
Mira, t'ho explicaré com arribem a aquesta melmelada, perquè la meva parella és qui és de debò fanàtica absoluta de les melmelades, i ella va estar vivint una època a Anglaterra, i en uns intercanvis, unes històries, i a la casa on acollien, la senyora en qüestió feia melmelada. I ja feia melmelada de taronja amarga.
Mira, igual que en Joan Roca, veus?
Veus? Tenim un bon paladar uns i altres.
Sí, sí, sí.
I la va descobrir allà, i des d'aleshores doncs, l'hem incorporat molt al nostre dia a dia, i la fem pa de pagès... Mantega.
Però hi ha pa de pagès, un toc compres el pa de pagès?
Al forn d'Olesa.
Ah.
Un forn com Déu mana.
Un forn d'aquells de veritat.
Sí, senyor. Jo que soc d'Olesa de Montserrat, encara tenim aquestes coses als pobles. I mantega i melmelada.
Així de seca.
Sí. I pa torrat, per això el torrem.
Pa torrat?
Sí.
Però torrat allò que quedi ben sec o que quedi allò tendre, allò tou de dintre?
A mi m'agrada més aviat tou i tendre. Mm. Però que es noti la crosta una mica més... amb més textura i llavors la tendresa de la molla pròpia que té un bon pa de pagès.
Escolta'm, i tu de mantega què ets? De posar-li tova o de tallar la mantega?
Ah, no t'entenc. Del bloc de mantega.
Tu agafes la mantega, tu la pots, si és freda, la talles,
sí.
Però la pots deixar ara amb l'estiu, que fa molta calor, la deixes 10 minuts a fora i la pots untar, saps?
Això és l'ideal, sí que és veritat, però improvisem més i llavors ho fem traient de la nevera. Però sí que intentem treure-la amb certa cura, perquè es vagi fonent a mesura que anem passant el ganivet.
Però tu no ets pas d'aquells que agafa i que agafa el pa i amb aquell ganivet que llavors li toca la mantega i deixa algunes engronetes allà a la mantega enganxades.
No, procurem ser una mica més curosos.
Sí, no?
Sí, però tot i que ara la meva dona, si m'està escoltant, dirà sí que ho fas, Albert, no diguis mentides. Ella és més curosa que jo.
Segur, home.
Jo soc més desastre.
És fina.
És molt
fina. En canvi, tu ets una mica sapastre.
Soc clàssic, però sapastre.
Escolta'm, va, digue'm una cosa, a part de la melmelada de taronges amargues. Digue'm quin és l'últim plat que t'ha emocionat.
L'últim plat que m'ha emocionat?
Sí.
Ostres.
Ara no em diguis el que ha fet la teva sogra, eh?
No. Ah. No. Mira, doncs, fa unes setmanes vaig estar a un restaurant al celler de Can Roca, ara parlant d'en Roca.
Apa, vinga!
I em vam menjar un plat de pèsols que em va semblar increïble.
Home, ja fa unes quantes setmanes,
sí, sí,
eh?
Amb una, si no recordo malament, amb una mena de mantega de moll de l'os.
Ah.
I era molt, molt espectacular, realment. Aquells que dius, ostres, un plat que realment es nota que hi ha un treball de fons i els pèsols passats per la brasa. Em van venir coses al cap. I va ser bastant impactant.
Doncs escolta'm, ja fa unes quantes setmanes d'això,
sí.
Per tant, hauríem de començar a anar a algun altre lloc que t'emocioni, també.
Porta'm a algun lloc a emocionar-me, no?
Doncs mira, fem una cosa, queda't aquí.
Val.
I després marxem.
T'ho compro.
Dani, t'apuntes?
Vinga.
Sí, Dani s'apunta.
Com més serem, més riurem.
Doncs va, escolta'm, gràcies.
A tu, Pep.
Visca les taronges amargues.
Visca.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
Ja tornem a ser al moment de les tècniques culinàries avui amb l'Ernesto de Mayo. Bon dia, Ernesto.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, una gran pregunta. Quant tarda coure un ou? I la gran majoria de la gent sempre diu 8 o 10, no? I és perquè pensem en els ous de gallina, però d'ous n'hi ha molts tipus.
Sí, bueno, el primer que tenia que tenir en compte és la mida de l'ou, per saber el temps, i també la temperatura inicial de cocció. No és el mateix coure un ou a temperatura ambient que coure un ou que ha estat a la nevera molt de temps.
Escolta'm, si parlem, diguem-ne, dels ous convencionals, els de gallina, podríem parlar de coure un ou, però el podem de coure de moltes maneres, no? De moment coem-lo en clova, però sempre parlem a vegades de bullir i un ou pot coure sense haver de bullir. De quines temperatures començaríem a parlar quan volem, diguem-ne, quallar la clara d'un ou?
Si parlem de temperatures tradicionals, sempre seria 100 graus, no? Que és la temperatura que arriba l'aigua quan comença a bullir. Amb les noves tècniques, també trobem en molts restaurants l'ou a baixa temperatura i normalment fan servir temperatures des de 63 graus fins 65 o 70, per què no?
Clar, 63-65 graus, el bo és que la clara cou, no es qualla, però rovell no.
Exactament, trobaríem la mateixa textura, una textura molt semblant del rovell i la clara, a diferència de, per exemple, si fem la comparació amb una tècnica tradicional, que seria l'ou mollet, que és aquest ou que cuinem 5-7 minuts en aigua bullint, on trobaríem una clara molt quallada i un interior o un rovell molt, molt tou.
Clar, en aquest rovell el que s'hi feia, aquest ou el que s'hi feia era posar una mica de vinagre, no?, a l'aigua.
Sí, bueno, hi ha gent que quan cuina l'ou, quan comença l'aigua a bullir, afegeix una mica de vinagre i una mica de sal per donar-li una mica d'amaniment, no?, i també perquè després sigui una mica més fàcil pelar l'ou.
Escolta'm, quines altres maneres tenim també de coure l'ou amb clova o sense clova?
Amb clova, si no volem fer servir aigua bullint, podríem fer-lo al vapor també, amb un forn d'aquests moderns, per exemple, o fins i tot a casa. I sense clova, bueno, podríem fer, com o no, un ou putxat, o podríem fer un remenat, o un ou fregit, o un ou bunyol. N'hi ha moltes tècniques, depèn del mitjà de cocció, si fem servir greix o aigua.
Clar, per exemple, si ho fem a partir d'un remenat, no? Que hi ha molta gent que l'ou remenat no el fa bé, sembla més una truita trencada que no pas un ou remenat. Com s'ha de fer un ou remenat?
L'ideal per fer un ou remenat seria quallar-lo al bain-maria i sempre, si volem fer una paella, a temperatura molt baixa perquè no agafi color, afegir una mica de llet o de nata a l'ou perquè no ens agafi color i quedi una mica més airejat. I després, quan el posem a la paella, ho hem de remenar molt perquè no quedi com una croqueta, com una truita d'aquestes desmuntades, que és el que trobem a vegades.
Per tant, uns ous remenats sempre s'haurien de menjar o servir amb una cullera, no?
Sí, fins i tot és una textura més de crema, o fins i tot, bueno, no tant de sopa, però sí de crema, més que aquesta textura quallada que trobem a molts llocs.
Doncs Ernesto de Mayo, ens ha quedat clar com hem de coure els ous avui. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ens arriba el gran moment de la cuina catalana, aquell que busquem als restaurants per posar-los a dins la guia, dins la nostra guia vermella. Ariadna Rodrigo, bon dia.
Bon dia, Pep, com esteu?
Fantàstic, home, l'Ariadna Rodrigo és la alma mater del Fooding BCN. Escolta'm, quina proposta tens per avui per nosaltres?
Doncs avui et porto un lloc superespecial. Es diu Marinar. Està a Barcelona i ha obert aquest any, en plena pandèmia.
Escolta'm, s'ha de ser molt valent per obrir un restaurant en plena pandèmia, no?
I tant.
Escolta'm, i què s'hi menja al Marinar? I on el tenim? On el trobem de Barcelona?
Mira, el Marinar està al carrer Montaner, per sobre de la Via Augusta. I aquí es menja superbé i trobareu plats superbons que a mi m'encanten, com per exemple les croquetes de l'àvia, que fa el xef seguint la recepta de la seva àvia, uns canelons de rostit de tres camps boníssims, i també fa les millors torrades de Santa Teresa que he provat mai.
Va, en sèrio que fan torrades de Santa Teresa?
I tant.
És que jo en soc molt fan, eh?
I jo. Pues has d'anar aquí a provar-les, perquè són una altra lliga.
I anirem, perquè jo crec que, a més, aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio hauríem de fer una festa de les torradetes de Santa Teresa i posar-nos allò a fer ruta, perquè tenen el seu què. És a dir, és un d'aquells plats que moltes vegades la gent pensa, ui, quant de greix, i no, si estan ben fetes, tenen la seva màgia, les torradetes de Santa Teresa.
I tant, són boníssimes i es poden menjar tot l'any.
Ostres, tu. Escolta'm, i com és això, aquest nom tan bonic de Marinar per aquest nou restaurant?
Doncs mira, Marinar ve de l'Adrián Marín, que és el cuiner, i la seva dona, la Bea, i han creat aquest concepte que, a més de restaurant, també és una botiga on et pots endur plats preparats.
Oh, doncs mira, això està molt bé, perquè aquest diguem-ne, aquest compendi, no, entre el m'ho vaig a comprar o m'ho menjo allà, fa doncs de que, bueno, de que de cada dia, depenent del temps que hi ha, doncs guita, o faig una cosa o faig l'altra.
I tant. I també et diré que fan cursos per aprendre a cuinar, o sigui, mira quin pack més complet.
Home, Déu-n'hi-do. Ja hi has anat tu a fer algun curs o no?
Sí, el de cuina mexicana. Fan de cuina mexicana i d'arrossos tradicionals.
Oh. No, clar, és que sí haurà d'anar. Mira, jo ja m'ho apunto aquí. M'has dit carrer Montaner per damunt de la Diagonal, que sí?
Sí, correcte.
Doncs vinga, Marina, entra a la gran guia Virgínies de la cuina catalana. Moltíssimes gràcies, Ariadna.
A vosaltres, que tingueu un bon dia.
Que vagi bé.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs ja som aquí. Avui, tot i que estem al migdia, aquesta tertúlia l'hem gravada una d'aquestes tardes de primavera. De fet, una sobretaula de primavera en un dels carrers, podríem dir, més concorreguts de Barcelona, on trobem un restaurant d'aquells que ens fa pensar, ens fa reflexionar sobre el futur de l'alimentació, però també el futur de la gastronomia, de la que tenim més a prop. Xavier Pellicer, molt bona tarda.
Bona tarda, Pep. Com estàs?
Home, doncs, ara que acabo de fer, diguem-ne, allò que estic a punt de la sobretaula i que he dinat a casa teva, fantàstic. Però també t'haig de dir que m'ha fet pensar molt, no? Perquè fins i tot avui he arribat a pensar si la teva cuina necessita proteïna del mar i proteïna de pagès, no? Perquè la teva verdura, la teva cuina té tanta personalitat, té tanta potència, que una vegada es fa plantejar com és que en altres llocs, no restaurants, sinó fins i tot a casa, la verdura es cuina tan malament, no?
Bé, no sé, són sensacions que tu has viscut i que és cert que ja fa temps que estem en una línia d'una cuina molt d'immediatesa, una cuina molt directa, amb la qual volem que el producte sigui el màxim protagonista, sense emmascarament. Mirem d'estar molt al dia amb els petits productors, amb la gent que ens acompanya en aquest viatge i poder tindre aquest producte que està en el seu moment òptim i carregat d'energia màxima i mirar que això arribi al client el més ràpidament possible. Està clar que després ens nutrim, no?, de la part més tècnica, la part més tecnològica, perquè és necessària en aquests mons que vivim avui en dia, però sí que destilem una mena de cuina molt, molt enfocada amb la realitat, no?, amb els sabors purs, amb els gustos purs, amb la simplicitat del plat, no? Jo crec que has vist que hi ha molts plats que hi ha un element. No hi ha dos, tres, hi ha complements de l'element, però com a element principal ens trobem que és el que és protagonista del plat, no? I quan et menges un espàrrec, l'espàrrec parla per si sol, no? Quan menges pèsols, els pèsols també, no? Després hi ha tot un exercici que fem nosaltres, que és el de recrear-nos de quina manera volem rebre el producte, de quina manera el volem processar i de quina manera el volem oferir, no? I això crec que és la part més màgica del que fem nosaltres, no?
Ens agrada molt poder venir avui a fer aquesta tertúlia aquí a casa teva perquè veiem que encara hi ha molta gent que està gaudint dels seus àpats, no? Veiem gent molt diversa i això és una d'aquestes coses bones, no? Quan tu vas a un restaurant, et fixes en el tipus de clientela que té i això et dona, diguem-ne, una sensació, no? I aquí tens un tipus de clientela molt heterogènia per una banda, però que tots tenen molt clar, i m'atreviria a dir que tots són clients, que no hi veig gent nova. Bé, aquest any també el tema del turisme està com està, però tens molts repetidors, no?
Bé, jo crec que l'èxit d'una casa, d'un restaurant de ciutat, en aquest nostre cas, no?, és que la gent de la teva ciutat et visiti. O sigui, quan tu tens gent local, vol dir que alguna cosa estàs fent bé. Òbviament, el complementari és quan tens el turisme, que tornarà aviat i que també ens permetrà, doncs, equilibrar la balança, no? Però, home, estem molt contents de veure que la gent ens ha trobat a faltar i que s'abonen i venen a menjar a casa nostra, no? Per mi això és un dels grans èxits de la nostra proposta, no? Però dit això, jo crec que sí, que som un restaurant que és com aquell joc dels Juegos Reunidos Hyper o aquestes coses que hi ven al Monopoly, no?, que va des dels 3 anys fins als 99, més o menys, no? Jo crec que és un tipus de restaurant que està bé pels nens, pels adolescents, pel jovent, per la gent més gran, pels avis... Tothom té una escletxa aquí per trobar en el plat, no? I això és el que ens fa diferenciar de restaurants que potser estan més focalitzats en un estereotip de client, no?
En Xavi Pellicer de ben segur que no necessita estrelles ni estar en segons quines llistes. De fet, segurament que fins i tot podríem parlar de que hi ha molts Xaviers, no? Hi ha hagut molts Xaviers Pellicer, no? Què en queda d'aquell Xavier Pellicer que estava allà amb en Santi i Santa Maria amb el Xavier Pellicer d'avui en dia?
No, jo crec que el que queda del Xavier Pellicer de quan estava en l'última etapa de amb en Santi, pues queda un Xavier que va aprendre a entendre que la vida havia de ser diferent de com l'estava duent a terme fins a aquell moment, no? Saps que fa poc he tret un llibre en el qual també es reflexa aquest canvi personal del 2012, després de la mort d'en Santi, fins al dia d'avui, i quasi et diria que d'aquell Xavier Pellicer, pues no queda gaire res, perquè avui en dia em sento un Xavier Pellicer nou, amb moltes ganes de fer coses, amb una rauxa interna impressionant, amb molta energia, moltíssima energia, i gaudint molt del que faig al dia a dia, no? I vinc a les 9 del matí al restaurant, vinc a treballar com un mes, em sento partícip i molt integrat amb el meu equip, vull dir, treballem colze amb colze, és, no sé, és aquesta potestat de ser propietari, xef, director i alhora un més de l'equip, no? Aquesta sensació de que ens podem tutejar entre tots, que hi ha aquest respecte i que no cal formalitzar-ho amb els we chef i amb aquestes paraules de distanciament, com si fóssim capitans de no sé què. Crec que avui en dia hem creat un grup de gent molt afí, que s'entén molt bé, que amb la mirada ens entenem, que a més avui en dia amb lo de les mascaretes ens fa complicat treballar, però que aquí hi ha aquesta complicitat, no? Hi ha una complicitat de grup i podem parlar obertament de tot, no? Vull dir, no hi ha un imperatiu impositiu d'algú que és el que dirigeix, sinó hi ha una part, sempre m'agrada dir, més gandiana amb la meva manera de funcionar avui en dia, no? Probablement el meu viatge a la Índia just abans de la pandèmia ha contribuït i va contribuir al meu canvi personal, no? A nivell de com reflexiono les coses, com tinc ganes d'expressar-me, com vull que siguin les coses que m'envolten. I estic recollint el fruit d'aquest canvi, no? I la veritat que me'n sento, pues, estic molt content, no? És que, si em permets, ara fa un moment que he saludat un client de una taula, m'ha dit, és que et veig molt bé, et veig amb una llum i una rauxa, et veig molt, molt potent, Xavi. I dic, bueno, és que em sento molt bé. Quan algú se sent bé, això irradia, no? I no sé, també és veritat que avui tindrem una lluna plena d'aquelles fabuloses i a veure què és la que passa.
Clar, mira, ara em fas pensar molt perquè l'altre dia vaig estar amb un pagès que precisament es mira molt la lluna i quan a vegades parles de la lluna, no, i parles d'energia, no, una a vegades pensa que es parla d'una cosa molt etèria, però jo crec que moltes vegades parlem de coses que nosaltres mateixos no sabem com explicar a vegades els canvis que ens passen a nosaltres, no? A tu què és el que t'ha fet canviar o qui és que t'ha fet canviar, no?
Jo, una gran part de qui va influir molt en el meu canvi és tindre al meu costat la meva dona, no? Que ja fa meditació, és una persona que ha treballat molt per ella i per defecte irradia al seu voltant, no?, aquesta energia. I en un moment donat, pues, jo vaig entendre que havia de fer canvis, no? I per fer aquests canvis, pues, bé, vaig a través de l'Ayurveda, de la nutrició ayurvèdica, de la meva primera detox que ja vaig fer a Can Faves, no?, i que vaig fer experimentar amb el món vegetarià durant 5 setmanes, vaig veure com va reaccionar el meu cos. Vaig veure realment quines possibilitats tenia a l'hora de cuinar vegetals, perquè aplicava una mica els mateixos criteris que aplicava abans en proteïnes animals, i vaig descobrir que potser no li estàvem donant la importància que podia tenir el vegetal a l'hora de cuinar-lo i ficar-lo al plat, no? I recordo a Can Faves, quan jo feia aquesta detox, que jo em feia el meu dinar i el personal em mirava i deia, hosti, això té molt bona pinta, eh? A mi m'agradaria també menjar-me un curri de verdures o menjar-me aquesta verdura a la brasa o... I d'aquí una mica va néixer aquest interès, no?, per seguir indagant, buscant i formant-me, no?, perquè era una cosa nova. I després és una cosa que integres en la teva manera de funcionar i de ser i que esdevé un dia a dia, no? Aleshores, al final és un tema de conseqüències, no? I està clar que avui estic en un moment molt dolç amb el que respecta a mi mateix, a com dormo, a com em sento, com interpreto, doncs, si avui és lluna plena, les meves pedres de quarts sortiran a carregar-se d'energia, perquè entenem que aquestes pedres que posem a sobre de les comandes dels clients per donar-los aquesta energia, que és, com tu bé has dit, etèria per molta gent, però hi ha altra gent que capta aquestes coses, no? I aleshores, fem-ho, és gratuït, al final no molestem a ningú, no imposem res a ningú, només regalem, no? Regalem i oferim energia, perquè l'entenem que és així, no? I la posem al servei de tothom, no? I després, bueno, cadascú la digereix com la digereix, no?
Hi ha una cosa que ara has parlat d'això de la meditació, i moltes vegades ens fa plantejar si, per exemple, en aquest cas, la meditació ajuda, per exemple, a la creativitat, no? Els cuiners que sempre intenteu buscar, diguem-ne, diversos camins a la cuina, que busqueu tècniques diferents, a vegades com casar i com il·lustrar segons quins elements dins d'un mateix plat, no? I ara això potser pot semblar, diguem-ne, una pregunta molt banal, però t'ajuda la creativitat en el teu dia a dia, la meditació?
Mira, jo meditar, com la gent entén que és la meditació, que és a través d'escoltar a vegades textos o coses que un es planteja, jo a la Índia vaig aprendre a meditar molt a través de la contemplació, i de la introspecció. Aleshores, jo, per exemple, quan estic a la cuina, per exemple, tornejant carxofes, i em fico en el meu món de tornejar carxofes i em fixo en aquell gest, aquell moviment, o netejant bolets, per exemple, per mi són fases de meditació, en les quals tinc temps de reflexió, tinc temps de pensar, perquè tinc una mecànica en el gest que em permet accelerar i motivar la meva ment per pensar, no? I moltes vegades penso què podria fer amb això, que és, penso en plats, penso en tècniques, penso en coses, no? I sobretot és un tema de no exigir-te, no? Has de fluir. El més important és tindre aquesta capacitat de fluidesa, deixar que les coses succeeixin, no obsessionar-te amb que has de crear, canviar... Hem viscut uns anys molt, 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 molt especials, no? En els quals hem crescut moltíssim a nivell nacional, de reconeixements mundials de lo que era la cuina espanyola, i hem tingut un referent molt, 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 molt important, que és el Ferran Adrià, no? I jo sempre dic que és una meravella, però que la imposició a vegades de voler cada temporada crear molts plats, al final és una incomoditat per molts. O sigui, hi ha genis com ell que aquesta capacitat era innata, no? Hi ha molta gent que intenta fer el mateix i no té aquesta capacitat, no? Aleshores, jo crec que cadascú ha de fer el que sent, com ho sent, i fer-ho amb noblesa i amb molta estima, no? I això, hi ha moments que són més creatius i altres que costa una mica més acabar de arrodonir la carta, no? Però si tens una bona base, sempre tindràs bons recursos perquè la gent gaudeixi de la teva cuina. I el dia que tens el grau d'inspiració, pues, escolta'm, pues, engegues el coet i cap amunt, no?
Estem aquí al restaurant d'en Xavier Pellicer, fent una sobretaula d'aquestes aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. I clar, una vegada es planteja, després d'haver fet l'àpat que hem fet aquí a la barra, anar mirant sobretot com cuinàveu, és per què les verdures és, podríem dir, la nota pendent de... I ara no voldria ser, diguem-ne, mal prescriptor, no? Però és, els plats de verdures són la nota pendent de molts restaurants de la restauració. No estic parlant de la catalana ni l'espanyola, sinó d'una gran part de la restauració mundial o d'aquesta restauració d'avantguàrdia, no?
Bueno, jo sincerament penso que sí que ja es millora en aquest aspecte, no? Però és cert que sembla que... No sé, que potser té més valor parlar de productes cars i que tenen un renom i que potser encaixen més dintre de la sintonia d'un menú degustació pensat per un restaurant més gastronòmic. No ho sé, jo crec que el vegetal, quan realment li dones aquell sentit que ha de tenir, pues sorprens a la gent, no? I que equilibrar això en els menús, jo crec que a poquet es va integrant, però sí, s'ha de fer un petit esforç. Jo crec que a vegades la gent no hi creu tant, no?, amb el món vegetal. És més fàcil dir, això em ve d'aquest em cria, aquestes aus fantàstiques, no sé què, i tenen un segell, un label i un no sé què, i poder defensar una pastanaga d'un pagès que és amic teu, que treballa en biodinàmica, que fa les coses com s'han de fer i que t'aporta en el plat una energia vital espectacular, pues bé, potser el no tindre aquest label costa més de donar-li la importància que realment té, no? I després perquè és cultural, venim d'una formació cultural omnívora a tope i canviar això vol dir que hem de fer, hi ha uns aspectes a canviar a nivell familiar també, no? De com ens alimentem. És que és una qüestió de vida, vull dir, això és feta la llei, feta la trampa, vull dir, jo crec que arribarem, cada cop hi ha un canvi de consciència general més important i m'he fixat al jovent, moltes noies, sobretot les dones, sempre ens guanyen amb això, amb els homes, no? Són molt, molt ràpides a entendre aquests canvis, no? I jo veig moltes noies de 16, 17, 14, 18, 20, 20, que ja venen, que són vegetarianes o que ja han decidit que no volien menjar tanta proteïna o han vist molta informació de com es crien aquests animals amb granges d'alta producció i no volen ser partícips d'aquest sistema, no?
En canvi, tenim productors, tenim una pagesia molt potent una pagesia del mar, jo sempre dic, no? També molt bona, que a més, això ja t'ho he sentit a dir alguna vegada, no? És a dir, hem de canviar la reacció del plat, no? És a dir, la verdura ha de ser la part gran i, en canvi, la proteïna, la part més petiteta, i que sigui més bona, no? Perquè som capaços de pagar a vegades, per exemple, no ho sé, 30 euros o diria 500, no, ara, per un quilo, doncs, de vedella, però, en canvi, després, per exemple, potser no som capaços de pagar 20 euros per un quilo de pèsols.
És que m'has tret el que et anava a dir. Vull dir, al final, donem valor pel que costa i no pel que és. I aquí el que hauríem de ser capaços és dir, escolta'm, jo quan vaig a buscar aquest senyor que ha llaurat la terra, que s'ha aixecat a les 5 del matí, que ha abonat, que ha fet la feina que havia de fer, que ha tractat bé la seva terra, que recull el seu fruit, i que tu després t'has de discutir que si una vergínia, una pastanaga, no la pots pagar a 3 euros o 4 euros al quilo o 5 euros... Aquí, jo crec que aquí està el mal de tot això, no? Donar-li el valor que realment es mereix. I està clar que hi ha diferents tipus de cultiu i que hauríem de diferenciar, però quan tu tens un producte que és el que ha de ser, s'ha de poder pagar. S'ha de poder pagar per mantenir també la font de qui crea aquest producte, de qui és el prescriptor, que és el pagès, no? I la pagesia es pot mantenir a través de que nosaltres siguem conscients de que el que ens aporten té un preu i un valor. Igual que quan tu compres, el que deies tu, una carn curada 60 dies de no sé on, tal, o vas a buscar el millor caviar del món, o vas a pagar l'espardenya més bonica, i, pues, clar que està bé, però això ho paguem amb els ulls tancats perquè ja forma part del ritual marketingià del que representa un producte de luxe, no? Si donem el valor que volem donar-li... Mira, hi ha el caviar verd, no? Que és el pèsol llàgrima, que es paga a preus espectaculars. O tenim la tòfona, no? Que també es paga a preus... Ja no dic la magnatum pico, la blanca, que es paga a uns preus també d'un altre nivell. Doncs pues bé, potser podríem anar afegint productes, que potser no cal que arribin a aquestes quantitats estratosfèriques de preu, però sí que realment valorar la feina que es fa, no?
Aquest nou llibre que has fet, el Healthy Kitchen en Planeta, és el reflex de, diguem-ne, d'aquesta cuina que estàs fent aquesta part de la teva vida?
Sí, és exactament el que estem fent. Hi ha receptes que encara estan sortint avui en dia en el restaurant i que venen, que estan encara escrites en el llibre. És el reflex de qui és aquest nou Xavier Pellicer, què representa el que estic fent, el valor de com interpreto el receptari que estic fent, moltes vegades donant aquestes opcions veganes, vegetarianes i amb proteïna, i com deia, molt bé tu, amb poca proteïna, sempre és una mica una excusa, la proteïna és més pels proteínics que només veuen la part de la cansalada o de la mandonguilla o de la carn, no? O del peix o del marisc, i després està, pues, simbolitzat en el plat i sempre els hi fas menjar verdura, no? És una mica, és un joc, no? És una mica una miqueta trampa del Xavier que posa l'ham, no? I l'ham és veure un nom proteínic, i després en el plat, pues, com deies tu, potser representa un 10% o un 6 o un 12, però no s'accedeix mai més d'un 30%.
Ara et diré una cosa que no sé si t'enfadaràs o no, però avui quan hem anat fent plats del menú, quan ha arribat l'últim plat, que hi havia, doncs, un peix i que hi havia algunes gambes per allà, amb uns pèsols espectaculars, he pensat, hosti tu, amb lo bons que són aquests pèsols, ara haig de menjar gambes, i ara que no s'enfadi ni els de Palamós ni els del Garraf, però, clar, quan... les gambes són molt bones, i el peix de rescat és molt bo i la carn, però a vegades és això, quan trobes que un plat amb pèsols s'ha cuinat amb tant d'amor i amb tanta saviesa i amb tanta tècnica com aquests pèsols, clar, és que les gambes ja me'ls guardaria per sopar avui.
Sí, estic totalment d'acord amb tu. Ha sigut només un... és la potestat que tinc d'estar a casa meva i de tant en tant poder cuinar i interpretar el que estic fent, perquè tinc algú davant amb qui vull, pues, compartir-ho, no? En el fons tens tota la raó, els pèsols per una banda estaven molt bé i les gambetes i el peix espasa també. Però en definitiva era més entrar en una dimensió del plat de cullera català, d'aquells pèsols més estofadets i tot mantenint aquesta frescor del pèsol que estava cuinat lleugerament. I després el que t'he comentat, no? Que el pèsol al final el desgranem cada dia per mantenir l'energia, no el tenim repelat i pelat des de fa dies i dies, perquè entenem que aleshores perd tota la potència i la personalitat que ha de tenir el pèsol, no? Però bueno, ha sigut un plat que ha sigut la primera persona que l'ha menjat i potser siguis l'última.
Bueno, el fotis que era molt bo, eh? Vull dir que...
Sí, clar que estava, però que vull dir que són plats d'improvisació, que és el que deia la cuina immediatesa. Hi ha hagut un moment que t'hem donat molts plats i també era pensar, si li donem els pèsols i després li donem el peix, i perquè no em digui que em tiri un enrere, dic, farem un mix, no? Però era un mix que tenia molt de sentit, vull dir, crec que estava bo, estava bo.
Uns pèsols bueno, brutals que han precedit a unes postres que ja hi arribarem, però m'agradaria ara fer una petita repassada al menú, perquè, escolta'm, començar amb un ajo blanco, amb la textura que té aquest ajo blanco, escolta'm, aquí, a part de producte, hi ha molt bona tècnica. Com aconseguim que una crema que moltes vegades, per exemple, no? Ahir vaig menjar un gazpacho en un gazpacho tradicional i vaig dir, ostres, tu, hi havien d'haver-hi passat el colador xinès per aquí, no? Perquè ja no estem a vegades acostumats a trobar segons quina pell, però és que aquesta textura és al·lucinant.
Bé, aquí el que hem fet és interpretar l'ajo blanco com a un iogurt grec, la textura de iogurt grec, i després li hem posat un sorbet d'ametlles salades i bé, i els complements que toquen, no? Al final és entrar al mateix punt de puresa. O sigui, nosaltres l'all no el fiquem en cru ni molt menys perquè no forma part del nostre receptari o decàleg en els plats, i el que afegim al final és un oli perfumat amb un all confitat que fem nosaltres, que és molt suau, perquè sigui digerible i estigui tot molt bé. Sobretot en tema textura, al final l'aconseguim amb el cuzu, i és un tema de dosificació i d'entendre on volem arribar, no? Però al final no deixa ser ametlla, aigua i oli, que és un ajo blanco. No?
Hi ha una altra cosa que importantíssima, que és, ara l'altre dia em feies pensar en un cuiner suec que serveix un plat en el menú degustació a dins d'una bossa, diguem-ne, de transfusió de sang, precisament per explicar que un amic seu, diguem-ne, ens va deixar a partir d'una malaltia molt poc coneguda de la sang, no? Tu treballes una miqueta, diguem-ne, per la defensa i sobretot per la divulgació del zero waste, no? De l'aprofitament total que ho tenim en un plat de porro espectacular.
Sí, nosaltres, jo fa temps que tinc ganes de ser més sostenible, no? I això representa que hem de fer un esforç gran en com manipulem, en com consumim, en com creem plats, no? I un d'ells és aquest plat de porro, que és un plat en el qual hem agafat el porro des de l'arrel fins a la part verda i l'utilitzem tot i el fiquem tot en el plat. Després aquí pues, treballem diferents tècniques, no? Des de confitar les arrels com si fos un cabell d'àngel, per després fregir-les o agafar l'excedent de verd de porro i amb aquest fer una emulsió de verd de porro amb oli d'oliva, o agafar les parts dels cossos del porro, fer com una mena de terrina, i a l'hora de premsar-la recuperem aquests sucs del porro, els reduïm com una demi-glace i tenim un concentrat d'aigua de porro, no? I tot això va en un plat, no? I al final, l'important de tot és que menges porro. Jo crec que al final és... El més xulo és que la gent diu, uau, mai m'hagués imaginat que un porro tingués aquest sabor, no? Que fos tan intens. I hem aconseguit això, que la gent pues, prengui consciència del valor que té un porro.
Consciència, valor, molta reacció de Mallara en aquesta concentració que deies, que clar, estem acostumats a veure la reacció de Mallara o un brou fosc en un plat de vedella, en un plat de caça, no, de carn, però molt poc en unes verdures i realment és espectacular. Així com també, per exemple, a vegades aquesta, la senzillesa, no? o com diu un bon amic, allò, la senzillesa reflexionada, no? L'Arturo Martínez, no? Amb un plat com aquests espàrrecs blancs que tens.
Sí, aquí tornem al mateix, espàrrec de la Huerta Luis San José, Ribera de Tudela de Duero, al costat de Valladolid, una gent que treballa el millor espàrrec per mi que es fa a Espanya, treballen amb ecològic, pràcticament estan molt a prop del biodinàmic, energia pura, espàrrec que coem al moment, no ens plantegem un espàrrec, diguem-ne, xof d'aquests que estan amb llauna i que es desfan i que t'esquitxen la boca. Aquí estem parlant de textura, de textura tersa, no? I tipus ametlló, espàrrec dolç, cuit no més de 3 minuts a alta pressió, i després el que fem és acompanyar amb una emulsió de cúrcuma i mostassa i ratllem una mica de Raiford, que és un nap picant, i però abans hem posat l'espàrrec amb un oli d'estragó per acabar de donar-li aquest toc de frescor, no? I és una combinació que és màgica, no? Jo sempre l'espàrrec i la mostassa m'ha agradat molt, soc mig francès i això m'acompanya, i aleshores, bueno, amb el toc de cúrcuma sabem que també és un element healthy, no? I que ens va bé pel cos, i doncs endavant.
Jo crec que molts italians haurien de venir a tastar el següent plat que parlarem, perquè a més crec que des d'un punt de vista de filosofia fins i tot, parla molt d'ells, no? D'aquestes barreges mediterrànies, d'herbes, de tomata, de textures cremoses, un carbassó farcit amb la seva flor, fantàstica.
Sí, aquí és un exercici, bueno, és que ho has dit tu, és molt italià, no? És un plat que té un pesto liofilitzat, que té una mozzarella liofilitzada, que el que hem fet és agafar uns tomàquets de penjar molt nostres, els hem escaldat i després assecat al forn i després els hem pacificat, no? Una mica com una pansa, per després ficar-los dintre la flor i poder-los injectar una crema d'alfàbrega i carbassó, que la fem amb tot el que recollim del carbassó quan el netegem i el preparem, i és el carbassonet petit amb la flor, i a partir d'aquí, doncs bé, està servit, que és un plat de molta frescor, tocs d'orenga, tocs de pesto, de mozzarella liofilitzada, d'uns pinyols d'oliva liofilitzats que tenen un component màgic a nivell de textura i de sabor en boca. Bueno.
Clar, hi ha una cosa que em fas pensar molt, perquè tot i que per Sant Jordi en tenim, jo crec que potser hauríem de començar a canviar els catalans, i en lloc de regalar la rosa, i ara que no se m'enfadin el gremi de floristes, o que regalem la rosa també, però regalem la rosa i regalem un pom de carxofes, perquè potser és la flor més maca o més mangíbula que tenim, no?
La carxofa és espectacular, i el plat que t'has menjat avui és el plat que ha vingut... Bueno, primer ve donat que el fèiem en el menjador, que és aquest espai que ara s'integra en el Xavier Pellicer, perquè sigui tot Xavier Pellicer, i hem agafat coses que fèiem allà per portar-les cap aquí, no? I és una carxofa que és confitada, el cor ja buidat, confitat. Després el que fem és farcir-la amb una crema de nyàmeres, porta una ceba confitada, porta un puré de ceba amb tòfona. També agafem el que és el tronc de la carxofa i el que és la part del central també la fem servir. Després porta un rovell d'ou que està curat com un tocinillo i després unes xips de carxofa. I és un plat que ha tingut un èxit. És el plat de la temporada, que dic jo, de moment.
Clar, hi ha una cosa important. Si fa un moment dèiem que els italians haurien de venir a tastar aquest carbassó, ara et dic que la gran comunitat índia que tenim a Catalunya i també de fora hauria de tastar aquest plat fantàstic a partir d'aquest bròquil, no? La pàcora, que escolta'm, un plat que es menja amb els dits.
Sí, fa temps que em rondava el cap fer una pàcora que no fos fregida, pel tema, ja que estem en un món healthy i entenem que els fregits en petites dosis està bé, però no és el més recomanable i saludable, i vam acabar ideant aquesta pàcora que bé, al final és un bròcoli cru que, diguem, pràcticament hem ratllat o hem triturat amb espècies, xalota i components que, bueno, coses que porta, i li afegim una farina de cigró que porta farina d'arròs també. Això ens permet crear com un lligam, i això ho fem a la paella antiadherent, no? Com fem com a la tefal. Llavors aconseguim fer una pàcora que és super fresca, super cruixent, super gustosa, i acompanyem amb un masala que fem nosaltres, no? Amb un iogurt de coco i, bueno, mirant de no ficar lactoses, sempre treballant en aquesta línia de ser molt nets, bastant puristes amb el que volem proposar, i sempre a l'IMSD pensant en la gent vegana, la gent celíaca, la gent que no pren lactosa i aquestes coses.
Em fas pensar que un arriba a l'hora de les postres i la gran innovació a vegades d'unes postres pot ser rebaixar la dolçor, diguem-ne, posada, no? La dolçor del sucre a la mínima expressió i que després, en aquest cas, doncs, la fruita pugi, no? S'alci com en un pedestal.
Sí, és un nespre, però no passa res. Però el tema és aquest, o sigui, al final els dolços són empalagosos i pesen molt i digestivament tampoc és el més recomanable i aleshores el que mirem és sempre d'extreure el màxim del dolç i aquí juguem molt amb la part de la fructosa de la fruita, deixem que s'expressi per la maduresa que té, parlem de fruites ecològiques madurades a l'arbre, aleshores si tu aconsegueixes que et cullin aquests nespres a punt, doncs el plat és màgic.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Impossible.
Gràcies, Xavier.
A tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja estem acabant aquesta fonda aquí a Catalunya Ràdio, però no abans sense fer aquesta sobretaula que tenim amb la Navila. Navila, què tal?
Bon dia, Pep, molt bé, gràcies.
Escolta'm, quants cafès has fet avui, a veure?
Uf, doncs la veritat, em porto 5.
5 cafès, i això, des d'un terme, diguem-ne, mèdic, és bo o no? No n'hem parlat mai de quants cafès podem fer.
Jo penso que va relacionat amb cada persona. Cadascú té una tolerància diferent al cafè. Jo abans, quan prenia qualsevol cafè, no em podia prendre més de 2, però des de que prenc cafès aràbica amb molta menys cafeïna, d'una manera més conscient, també prenc molt de cafè de filtre, jo penso que a mi no m'afecta. Soc tan dinàmica, faig tantes coses durant el dia que quan me'n vaig a dormir ni penso en el cafè, m'adormo immediatament.
Allò de flash, no?
Sí, mai he tingut problemes per dormir. I no sé, m'encanta el cafè, i beuria molts més, eh?
Saps que ara fas molta ràbia a molta gent que no pot dormir, Navila?
Sí, m'imagino, perquè hi ha gent que realment ho passa malament prenguent només un cafè, tot i que el convido a provar cafès d'alta qualitat i aràbics per veure que... i de filtre, si a poder ser, també, per veure que la cafeïna varia molt, segons quin cafè prens.
Suposo que el que hauríem de fer seria fer un bon tast de cafès d'especialitat, no? Què és això del cafè d'especialitat?
Mira, és molt interessant aquesta pregunta, perquè ara amb totes les cafeteries de tercera onada tothom està sentint a parlar del cafè d'especialitat i no sabem exactament com s'obté aquest títol, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, hi ha molts factors i molts filtres que han de passar els cafès per arribar a considerar-se un cafè d'especialitat. I això comença des de la collita fins al moment de ser torrat i la cata final. Llavors, ha de ser un cafè aràbica, per descomptat, i normalment arriben mostres als torradors d'uns 350 grams de cafè verd on se li fa una anàlisi i on es busquen diferents defectes. Hi ha 16 defectes principals que si en té un d'aquests ja no passa en aquests 350 grams.
16? Ara m'has fet...
Només un, eh? Només un ja no passa com a cafè d'especialitat. I llavors hi ha microdefectes, que n'hi ha uns quants més, no recordo exacte quants, que aquests, ajuntant-ne 2, 3 o 4, hi ha un defecte. I pots arribar fins a 5. Però no passa si no ha passat sense aquests defectes. A vegades hi ha coses que no són cafè o grans que han estat atacats per insectes i molts defectes més que fan que no pugui ser un cafè d'especialitat. Si passa aquesta fase, llavors aquest cafè s'ha de torrar. D'aquests 350 grams, agafen 100 grams sense defectes i els torren per una mostra. Un torrat lleu, uniforme per tot, i es fa una cata, la cata brasilenya que coneixem, no? S'agafa el cafè i no s'utilitza cap mètode d'infusió, sinó que es posa aigua en diferents tasses, val? I se li afegeix aquest cafè, se li dona un temps d'infusió i es fa la cata amb diferents professionals a provar aquest cafè amb diferents perfils. Aquí també s'omple una fulla on es busquen defectes i virtuts d'aquest cafè i la puntuació total és de 100 punts. Si no arriben als 80, tampoc és un cafè d'especialitat.
Llavors és allò quan veiem aquells homes i aquelles dones que van amb aquelles cuiris i van... Sí. Van fer així...
Sí.
Que penses, a veure això que estan fent aquesta gent, no?
Exacte, la cata, que seria com l'última fase per passar i ser un cafè d'especialitat. Es fa també per introduir oxigen i poder apreciar molt més els aromes del cafè.
Per tant, quan nosaltres veiem cafè d'especialitat, podem entendre que allò és un cafè, diguem-ne, d'alto standing, no?
Exactament, és un cafè sense quasi defectes i on te trobaràs molta complexitat a la tassa.
No té res a veure un cafè d'especialitat, per exemple, amb una finca determinada, com el cas, per exemple, del vi de finca, que és així? Es busca això o no? Allò, una finca determinada d'un lloc, d'una zona, d'un país?
Sí. En el meu cas, tu ja saps que quasi sempre treballo amb la mateixa finca, la finca que vaig visitar a Colòmbia, però que aquesta finca faci cafès que arribin a passar com a cafès d'especialitat no la converteix en una finca de cafè d'especialitat. Té cafès diferents que segons el resultat final, que hi ha molts factors que juguen aquí, doncs sí que es consideren cafès d'especialitat i altres no. A part, el cafè d'especialitat es recull manualment, no s'utilitza màquina, es fa el que se'n diu el picking. Agafen la cirera una a una en l'òptim moment de la maduració, si no és així s'han de retirar, i llavors no tothom està disposat a fer la feina extra per obtenir cafè d'especialitat, i a vegades és recollir prou, ho venen a la Federació del Cafè del País i ja s'encarreguen de comercialitzar-lo com a cafè estàndard.
Doncs vinga, ara m'hi fixaré més quan vagi a comprar cafè i dir, això és un cafè d'especialitat. Moltíssimes gràcies, Nabila.
A tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I la cirereta d'avui la va dir la Virginia Woolf. Diu, no es pot pensar bé, estimar bé, dormir bé, si no s'ha sopat bé. Doncs això, esmorzem, dinem i sopem bé. I sobretot, amb la gent que estimes. Apa, fins la pròxima. Aquí ens trobareu a la Fonda, a Catalunya Ràdio, a la una del migdia. Sí, com sempre.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
senzillesa és pels cors més grans.